migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de llibres, parlem de literatura, parlem de El Valle de los Arcángeles, una història que bé, està posada a l'inici, bàsicament és la Barcelona de segona meitat del segle XIX, quan moltes famílies pensaven en anar cap a Cuba a fer fortuna, los indianos i tot allò. I a partir d'aquí tenim tota la història sobre d'una dona que vol fer el seu què. Bé, no vull destipar més, de hecho no destipo nada, però parlem amb el seu autor, el Rafael Terrades. Rafa, com estàs? Bon dia, benvingut.
Com esteu?
Una mica més i explico tot el llibre. M'hauries d'haver parat i dius, ostres, una mica més ho explico tot.
No, cap problema. Ho has fet perfecte. Has donat una miquita aquí de peixet perquè tothom ho compri i ja està perfecte el que has dit.
Home, de fet, ambientar una història en aquest moment, no sé si dir dolç del colonialisme, de la fortuna dels indianos que anaven cap a Cuba a fer fortuna i venien carregats de pessetes de l'època a construir grans mansions aquí a Catalunya, és un bon què per començar?
Sí, mira, és una època que és molt, molt desconeguda, perquè parlem dels indians, però realment no sapiguem gaire coses, no? I és una... Jo quan vaig començar a investigar tota aquesta història, vaig descobrir moltíssimes coses que són superinteressants, no? Era Barcelona, que en aquells moments estava en plena efervescència, s'havien derribat les muralles, estava fent l'eixample, tota la burguesia que havia estat a les seves cases petites i oscures, o no petites, però per fora molt simples del barri vell, de la ciutat vella, de sobte començaven a mostrar la seva riquesa, no? I eren extremadament rics. Molts d'aquestes persones de Barcelona tenien negocis a Cuba, no? Llavors és una època molt dolça, i dolç potser és l'adjectiu millor, perquè el negoci era la canya de sucre, els grans sucrers, sí. No? I això va revertir en moltíssims diners a Catalunya i a la resta d'Espanya, clar.
Clar, el que molta gent no sap és que per ser una novel·la com aquesta, El Valle de los Arcángeles, ara entrarem en matèria de la història, clar, l'escriptor, en aquest cas tu, has de fer un treball de camp d'investigació per posar un fons a la ficció, un fons real i autèntic a la ficció. I això és el que molta gent se s'escapa moltes vegades.
Clar. A més, hi ha episodis de la història que tenen moltíssima documentació i episodis de la història que tenen menys, no? I el que passa moltes vegades quan hi ha un període previ a una gran notícia és que aquest període previ queda una mica en l'obscuritat, no? I això és el que va passar. Pensa que el 1898 es perd ja les colònies espanyoles, que ja eren províncies de l'imperi, no? Igual que Girona o Tarragona, i llavors no es parla tant d'aquesta època, no? De l'època anterior, que era una època molt pròspera, una època, a més, molt especial i molt dura en altres aspectes, perquè tota aquesta riquesa venia de l'esclavitud, venia de que els camps de sucre es treballaven en esclaus. I a Barcelona era un epicentre de tot això, clar. A Barcelona, quan va començar a parlar-se d'abolir l'esclavitud, hi havia manifestacions pro-esclavitud, no? Hi havia grans lobbies que volien que l'esclavitud segueixi, no? Perquè portava moltíssima riquesa a la burguesia de la ciutat i a la ciutat també, a tota la ciutat, en realitat.
Bé, la història té unes quantes potes. D'entrada, un dels protagonistes és Gabriel Gorgs, que és un hereu que tindrà pasta en el futur i que ja té pasta, és una família acomodada. Després tenim a la Pepa Gómez, que igual no té tanta pasta, però viu a una guingueta, un xiringuito d'aquests de platja, sí. Somiadora, sí. I després entra un clíper, un gran barc, el Santa Graciela. Sí. Com relacionem tot això? Perquè la Pepa és la que vol somiar, la que vol un paradís, en aquest cas, no?
Sí, mira, el que passa és que el que li passa a la Pepa és que ella viu a la Barceloneta, un xiringuito, i és una mica maltractada per la vida, no? Sent que ningú se l'estima, que la seva vida no té cap futur, no? I de sobte, per una sèrie de circumstàncies, acaba treballant a la cuina d'un dels grans palaus de l'Eixample. I se li obren els ulls, no? Diu, això no m'ho puc creure, que hi ha gent que visqui així. I diu, mira, jo vull arribar aquí, a aquest nivell de riquesa, però no tinc grans feines per arribar, no? Tinc dues coses. Una, que sóc molt guapa, i la segona és que com a mi no m'ha estimat ningú, jo no estimo a ningú, i aniré al saco, no? O sigui, no tinc cap problema en passar per sobre de qui toqui. Llavors es converteix en una persona superambiciosa, bastant malvada, però és malvada, però és molt intel·ligent, no? La gent que ha llegit el llibre ho compara una mica amb una espècie d'Escarlata O'Hara, no? Que és aquest tipus de dona molt forta.
Conscient del seu atractiu, que l'utilitza sense escrúpols quan l'ha d'utilitzar i punt, i s'ha acabat per aconseguir el seu fi.
Exactament. I són personatges molt atractius, molt malvats, no? Però que pel lector és una persona que comprèn una mica, no? que té una mica d'empatia amb aquesta maldat, no? perquè entén d'on ve i entén bé a on va. Llavors és un personatge molt complet, que crec que, a veure, és el gran protagonista de la novel·la, és aquesta dona, i llavors en paral·lel hi ha aquest altre noi, el Gabriel, que és un fill d'un aristòcrata gens treballador, que s'ha empobrit.
I
al Gabriel li diuen, mira, aquí no tens futur, tens que buscar-te la vida, això s'està acabant, no? Ja no dona per més, i surt l'oportunitat perquè ell és l'hereu d'una plantació de sucre a les Antilles, i se'n va cap allà. Llavors és la història de dues persones que se'n van al paradís, pensant que això serà, que el paradís no només té coses bones, i quan arriben es donen compte que hi ha moltes coses alrededor que no són tan bones i que hi ha una sèrie de problemes que tenen que resoldre si volen que el gran negoci del sucre sigui endavant.
Home, penso, la situació social i l'època està perfectament estudiada, has fet un bon treball de camp. Els personatges estan basats en hechos reales o són totalment de la teva imaginació?
Mira, les situacions són totes reals, ¿vale? O sigui, hi ha moltes coses molt, molt impressionants, perquè les colònies espanyoles en aquella època passaven coses molt impressionants que ara mateix ens sobten moltíssim. Però els personatges no són reals, no? No són reals. Són personatges que segur que van existir, però no et puc dir, aquest és el meu besavi. No, això no va passar.
No sé, el treball de camp per la situació de l'Havana o Matanzas, que també surten al llibre, sí. També has treballat, has estat informant per
la... Sí. Mira, jo vaig
ha de ser, ha estat igual de difícil o de fàcil informar-te o documentar-te de l'Havana o Matanzas que de Barcelona?
No, és molt més fàcil documentar-te de Barcelona, moltíssim més. Saps el que passa? Que a veure, Cuba tots sabem com està, no? No és un moment bo per la illa. Llavors el que vaig fer va ser per Barcelona. Vaig trobar moltíssima fotografia, documentació, però això ho trobes a tot arreu, realment. És una època molt, molt, molt important per la ciutat, no? És quan la ciutat pega el bot important i es converteix en una gran metròpoli i multiplica la seva superfície per 10, en poquíssims anys. I, en canvi, Cuba no és exactament així. A Cuba jo vaig demanar dos historiadors cubans per preguntar tot, perquè era molt difícil trobar les coses. I, a més, trobes contradiccions. Tu llegeixes un llibre i el segon llibre parla exactament del contrari. Llavors, és on és la veritat, no? On trobo la informació bona? I vaig demanar a l'editorial, mira, jo estic escrivint això i necessito verificar tot el que estic dient, no? I em van trobar aquests dos historiadors, que eren fantàstics, que ho sabien tot. Ja saps que a Cuba la gent és molt pobra, però és molt culta.
Sí.
Molt culta i molt il·lustrada.
Sí.
I no saps com em van ajudar. Va ser aquest llibre i a part de molt important d'ells, no? Perquè, a més, a mi, no, jo no faig llibres acadèmics, o sigui, això no és un informe, però no m'agrada desinformar, no? O sigui, tot el que surt al llibre són coses reals, les dades són reals, i ja et dic, no és un llibre acadèmic, però és un llibre que sí intenta que no digui falsedats.
L'època està perfectament reflectiva. La història és fictícia, encara que la història de la Pepa tampoc seria molt difícil trobar un personatge o una persona real de l'època que fes això. No em sorprendria gaire, eh? Vull dir, encara que...
No, perquè no
seria difícil, això, eh?
No, però és que lamentablement hi ha personatges d'aquests a totes les èpoques, no?
Sí, és cert.
Al cap i a la fi és una persona sense escrúpols, no? Sí. Una persona que no té cap empatia per la resta de les persones, no? que no senteix res amb el mal de l'altra persona.
Ah.
I aquesta és la persona. Ella el que havia passat, bàsicament, és que estava sola, no? Quan estàs sol, quan sents que ningú t'estima, potser tens més facilitat per convertir-te tu mateix en una persona que no estima ningú i que no...
Sí, té les seves avantatges, en aquest cas, és el de la Pepa Gómez, que és veritat, quan estàs sol, estàs desarrelat, no tens a ningú, però també dona un avantatge per levar ancles i buscar lloc sense cap tipus de compromís ni lligams.
Té
una part negativa i una part positiva, vull dir, hi ha una mica de tot en funció del que et vingui de gust en aquell moment.
Exactament.
Doncs gaudirem d'aquest Valle de Los Ángeles, aquesta època de finals, segona meitat del segle XIX. De fet, la història transcorren 5 anys, del de 1864 a 1869. Aquesta història, aquesta escalada de la Pepa Colomer, aquesta escarlata O'Hara a la catalana, per dir-ho d'alguna manera, i aprofitar el paral·lelisme que ha posat el Rafael. Rafael Terrades, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un abraç.